Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen gairebé 2 minuts de les 12, us informa Pau Massip. Comencem amb un avís de protecció civil que ha reactivat l'alerta pel fort vent. Les ventades més fortes s'esperen per aquesta tarda, sobretot als dos extrems del país. El vent podria superar els 70 km per hora, tant al sud com als Pirineus. Segons informa Protecció Civil, seria un episodi puntual que ha obligat a reactivar l'alerta del Pla Ventcat fins aquesta mitjanit a la zona del prelitoral sud, al Camp de Tarragona i al quadrant nord-oest de Catalunya. I en política, Francina Armengol diu que algun dia s'haurà de fer un debat sobre la monarquia. En un esmorzar informatiu celebrat aquest matí a Madrid, la presidenta del Congrés dels Diputats ha dit que està disposada a parlar del que faci falta.
Y una de las cosas que se tendrán que hablar, obviamente, claro, es un debate que existe y que yo tengo 52 años, yo no voté la Constitución, imagínese la cantidad de gente que no ha participado de esos debates y que quiere opinar sobre la España que quiere de futuro. Y claro que hablará de todo, y se puede hablar de todo, y se tiene que hablar de todo. Esto es lo sano.
Armengol, però, també ha insistit que ara no és el moment de tenir aquest debat a favor o en contra de la monarquia. Ha dit que quan es faci, ha remarcat que la Constitució ja diu com s'han de fer aquests debats, també per modificar inclús el text constitucional. I encara en política, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diu que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha canviat de posició respecte als indults i ha negat les revelacions que va fer el mateix Feijóo en una trobada amb periodistes sobre la possibilitat d'un indult condicionat a Carles Puigdemont. Ayuso, en una entrevista a Telecinco, ha assegurat que no entén el rebombori perquè no ha vist cap canvi de criteri del líder del seu partit, del Partido Popular.
Bueno, esto se giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del Poder Judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán. Yo creo que se están agarrando un clavo ardiendo. Vox y el PSOE quedan siempre de la mano en todas estas circunstancias, sobre todo en la recta final de una campaña donde se quedan fuera de todo. Y creo que no he oído al presidente del Partido Popular decir nada distinto.
En tot cas, Ayuso ha advertit que ella no aniria amb Junts ni a la cantonada perquè el partit ha tingut una deriva agressiva i extremista respecte a l'antiga Convergència i Unió. I encara parlant sobre el PP, ha anunciat que denunciarà el fiscal general de l'Estat. Els populars asseguren que Álvaro García Ortiz va cometre un delicte de prevaricació al nomenar l'exministre de Justícia Dolores Delgado com a fiscal de sala del Tribunal Suprem. El partit de Feijóo portarà el cas al mateix Suprem perquè considera considera que García Ortiz va cometre una desviació de poder en nomenar justament la seva predecessora. Els populars sostenen que la Fiscalia és un apèndix del govern i que el fiscal general de l'Estat, García Ortiz, exerceix com a ministre número 23 de Pedro Sánchez. El Partit Popular també diu que els dubtes sobre la imparcialitat de la Fiscalia General de l'Estat s'estenen cap al Tribunal Constitucional, on també hi ha membres que han estat ministres dels governs de Pedro Sánchez. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Comencem la informació esportiva parlant de l'atleta Eliud Kipchoge, que ha lamentat la mort del seu compatriota Kelvin Kiptum. A través de les xarxes socials, Kipchoge ha dit que l'esperava la grandesa i ofereix les seves condolències a la família. Kiptum, de només 24 anys, va morir ahir en un accident de trànsit amb el seu entrenador. El seu objectiu era el de completar la distància de la marató en menys de dues hores, registre el qual ja s'havia acostat en diverses ocasions. Aquest estiu estava previst que tots els atletes competissin de tu a tu a la prova de la marató dels Jocs Olímpics de París, un duel dels més atractius de les últimes dècades, però que ja no es podrà produir. La commoció al món de l'atletisme és total. Un abonant en futbol, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Álvaro Morata, pateix una contusió òssia i un esguinç del lligament lateral intern del genoll és baixa, segons la cadena SER, unes 3 setmanes. Es perd l'anada de la Champions, 2 partits de Lliga i és dubte per la Copa del Rei. Podien haver estat molts més els partits de baixa pels gestos de dolor quan es va lesionar al camp del Sevilla. I d'aquí a 30 minuts està previst que es reprengui finalment el partit entre Paula Badosa i Aislinn Krüger. El maig va començar ahir amb un set per cadascuna i quan Badosa enfilava ja el tercer set, la pluja va obligar a aturar el maig, que tot just tornarà a començar a 2:15. Recordem el marcador de 6-3, 4-6 i 4-2.
Moltes gràcies, Pol. Doncs tornem amb més notícies al butlletí de la una. Us deixem amb la caravana de Joan Trias. Fins ara.
Radio Estel.
Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes dials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias.
No és el que sembla.
8 minuts que passen de les 12 del migdia. Xavier Pastor, conflictòleg i mediador, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Marta Méndez, conflictòloga i mediadora també de conflictes. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Jan.
Xavi, ja ho tenim aquí, això, eh?
Sí, sí, quina il·lusió.
L'altre dia ja vam explicar una mica què és el que faríem,
sí.
No? Ens vas avançar el tema,
sí.
Que ara el recordarem.
Sí.
I déu-n'hi-do quin tema.
Bueno.
Per començar, anem forts, eh?
Un conflicte, per això, i com, el conflicte,
conflicte.
I per això som dos, no? La Marta i jo som dos, potser amb un no en faríem prou.
Que fareu un de cada.
Un roleplay, no?
Jo crec que podríem fer-lo, però no és el plantejament
no.
D'avui.
No. Va, hi ha un conflicte polític que fa anys i panys que és el nostre país i que jo crec que tots els que ens agrada més o menys seguir la política, en som conscients. I és un conflicte entre dos partits catalans.
Sí.
Dos partits catalans, ara tots dos independentistes.
Exacte.
Ara.
Ara.
Estem parlant de Junts i Esquerra.
Correcte.
Per on comencem a explicar aquest conflicte?
Clar, tots en general, d'entrada, quan pensem en aquest conflicte, segurament el situem en el procés, en majúscula, no? Que és quan, jo crec que tots els partits, aquest conflicte, el seu conflicte ha marcat des del procés la relació. Però hem de recordar que aquest conflicte neix d'una història d'amor. Uh-huh. És a dir, no ens hem tornat per bojos, eh? Vull dir, si tirem enrere en el temps, o quan, si pensem en una relació qualsevol, sempre perquè hi hagi un conflicte, primer ha hagut d'haver-hi un vincle, una relació. Uh-huh. Amor, sí, d'alguna manera, estimació, carinyo, no? I l'important és veure què ha passat. És a dir, què ha passat i com s'ha trencat. Precisament per això et plantejàvem que el programa d'avui poguéssim parlar de l'escalada conflictual.
Val. Sí,
sempre la secció el que té com a finalitat és aprofitar un conflicte uh-huh. i donar-li eines a la gent, un conflicte d'actualitat perquè tingui eines. Aleshores, el que estem plantejant és, sí, un conflicte gros, però anem a veure quina ha sigut l'escalada conflictual. Com hem passat d'aquesta història d'amor, no? Aquesta història, puguem, no diré d'odi, perquè potser no és una paraula molt grossa, però sí desavinences, tensions...
Aquest rifi-rafi,
que desconfiances, incidents, crisis, que a vegades no es volen parlar, però, en canvi, que els força a mantenir la relació perquè, al final, com estem veient, són governs que es van succeint, no? Uh-huh. I és això.
I parlarem, evidentment, del que sabem. Uh-huh. I sabem el que volen que sabem.
Això
ho hem de tenir en compte. És a dir, no hem fet una entrevista a ningú de Junts o ex-Convergència CDC, ni tampoc d'Esquerra. Uh-huh. Per tant, l'anàlisi és des dels mitjans, des del que han volgut que els que estem, els ciutadans, la ciutadania, doncs, coneguem. No?
Uh-huh. Deia en Xavier Pastor, si l'entenia bé... Uh-huh. que cal anar a l'origen del conflicte.
A l'origen.
Aquest o el que sigui, eh?
El que sigui. Sí. Sempre anem d'anar a l'origen.
Val.
Sempre trobarem en el passat, hem d'anar al passat a veure com era la relació. Uh-huh. Sempre. I no acostuma a néixer dolenta, no acostuma a néixer d'una manera tensionada. Al contrari, en aquest cas hem de recordar que l'any 80, 1980, uh-huh. Jordi Pujol és president de la Generalitat. És a dir, res del que ha passat fins avui, aquests 23 anys de pujolisme, existirien si Esquerra Republicana no hagués votat la investidura a Jordi Pujol, Heribert Barrera. Aquest partit de...
Unes quantes vegades els van votar, eh?
Correcte. Sí. És a dir, la història d'amor va durar fins a l'any 92, quan arriba Àngel Colom, on diguéssim que ja es torna una relació de carinyo. És a dir, uh-huh. del 80 al 84, fins i tot, hi ha membres d'Esquerra Republicana que entren al govern de Jordi Pujol. És a dir, que hi ha un govern de coalició. Això que diem, el tripartit, el primer... No, ja va existir. Potser tenia un caràcter més simbòlic, però hi era. Amb el 92, amb l'Àngel Colom, és quan Esquerra diu que és independentista, ho expressa. És el primer partit del Parlament independentista i això genera una incomoditat a Convergència en aquell moment. És a dir, tenia una crossa contínua que sabia que si no arribava per aritmètica tenia Esquerra que donava un cop de mà i en aquell moment, precisament, el president del Parlament deixa de ser Convergent o d'Unió uh-huh. i passa a ser socialista, Joan Reventós. Això és una incomoditat i fins i tot una insatisfacció perquè, clar, ja no és allò el que t'esperaves.
El que passa, perdona, Xavier, que sí. Això també fa que puguin conviure amb espais diferents. Uh-huh. No? Perquè si ara tornem al present, ara competeixen pel mateix espai. No? Uh-huh. Amb la qual cosa ja no era la crossa còmoda de Convergència, perquè encara no s'havien manifestat, almenys públicament o oficialment, aquest independentisme, però eren complementaris uh-huh. des del seu punt de vista, no? I ara són competidors, no?
Competidors.
Que parlarem,
sí.
No?
D'aquesta relació col·laboració-competició. Ens hem d'anar l'any 96 amb l'entrada de Carol Rovira, Josep Lluís uh-huh. Carol Rovira, Joan Puigcercós, un canvi important en la línia d'aquest partit, no és només independentista, sinó caràcter social i amb una afinitat més cap a partits d'esquerra. Això ja genera... Si recordem, l'any 2001, el Parlament de Catalunya genera una tensió important amb el president Pujol perquè Carol Rovira li demana que s'ajuntin, que facin força junts per intentar posar en marxa un estatut que, evidentment, Convergència i Unió en aquell moment no pot fer-ho perquè està vinculat al Partit Popular amb les votacions.
Abans de l'estatut, però, recordo precisament que no just a l'entrada... de Carod Rovira com a líder d'Esquerra Republicana, però sí amb Joan Puigcercós, hi ha una pugna important a Esquerra. De fet,
correcte.
Esquerra gairebé es trenca allà.
Sí, correcte, perquè diguéssim que Carod és el lideratge visible i Joan Puigcercós és la persona que té l'aparell. I el que passa, com sempre, amb molts dels conflictes que es donen, un enemic extern uneix a dues persones. És a dir, Àngel Colom és l'enemic extern, Pilar Rahola, Pilar Rahola forma
Que
part.
Marxen...
Que marxen per fer el PI, el Partit per la Independència, amb Joan Laporta.
Sí.
Hem de situar la gent, perquè la gent de vegades...
Sí.
I allò fa que aquell enemic extern junti aquelles
una
dues...
Una pugna entre ordinadors i arxius.
Correcte.
Que no s'acaben mai de saber, allò.
Exacte. I fa que aquelles dues persones s'ajuntin per fer un projecte que el que acabarà és amb el famós, per nosaltres és la punta de l'iceberg, no?, de la crisi, que és amb amb el tripartit, no?
Val. Per què t'ho preguntava, això, Xavier i Marta? Us ho preguntava perquè, com que el que volem fer és posar un problema gros sobre la taula per agafar les eines de solució d'aquest conflicte i transportar-la als nostres propis conflictes per saber com solucionar-los, és normal que en un conflicte sempre hi ha dues parts. Una part de per se que entra en el mateix conflicte té conflictes interns precisament gràcies a aquest mateix conflicte. No sé si m'estic explicant o estic fotent un lío bastant important, eh?
No, totalment. O sigui, de fet, durant la història, durant tots aquests anys, comentàveu el conflicte intern d'Esquerra, però també després...
Hi ha la Convergència.
Hi ha la Convergència, no? Que, de fet, doncs... passa a ser pel PDeCAT amb el temps, i ara ja no sabem, no?, on estan, no? Quan tenim un conflicte, de fet, ens hem de veure quins són els interessos de, en aquest cas, el nostre partit polític, on volem anar, què volem aconseguir, però sense deixar de mirar cap a dins, no? És molt important, quan és una organització, un partit polític, que hi hagi una unitat dins d'aquest partit. Perquè, si no, l'interès que volem aconseguir quan estem negociant amb un altre partit es desestabilitza. No? Perquè, a més, aleshores surten els mitjans, no? Que és un instrument, no?, per que, de repente, es conegui un conflicte que no semblava que, doncs, que era íntim. No? Per tant, quan són grups de persones o organitzacions, no?, en aquest cas partits polítics, no només... hem de ser molt curosos quan estem negociant o a l'hora de definir què vols tu com a partit, on vols arribar, quins són els teus objectius, com vols arribar, sinó també cuidar a l'interior de la teva organització, no? Perquè tota la teva estratègia pot esclatar per culpa d'un conflicte intern.
Correcte. Això és molt interessant, el que diu la Marta, perquè és veritat que hi ha una cultura de cada partit, no? Evidentment, a Convergència hi havia una cultura d'un lideratge molt fort, no? En aquest cas, amb dos lideratges molt forts, perquè eren dos partits que es presentaven junts a les eleccions i acabaven fent govern, no?
Recordem
Convergència Democràtica i Unió Democràtica.
Recordem la pugna també entre Duran i Lleida i Artur Mas.
Correcte. Però que acaben negociant, el que diu la Marta, no? Tenien molt clar, mantenien la cohesió dels seus partits i assentaven i negociaven i acordaven les quotes que feia falta, perquè sabien que tots dos doncs sortien beneficiats. En el cas d'Esquerra és molt curiós, perquè ara això ja no es dona tant, però tenen cultura molt de la lluita i de congrés rere congrés, de fer fora tota una direcció, no? I això el que fa és perdre talent i genera, doncs, una fractura important. I a l'hora de plantejar-te o de negociar amb els altres, et debilita. És a dir, et fa fort perquè se't veu agressiu, se't veu dur, però, sens dubte, aquesta manera de fer, després jo crec, per exemple, en el cas del govern del tripartit, es va veure la manera de fer, no? Que era, s'havia de treure cap com per qualsevol tema o manera. I el lideratge de Carod era aquest lideratge, no?, que empenyia i que el va portar, doncs, anar a Perpinyà i negociar meta i haver de sortir i haver d'entrar. Per tant, sí. I l'altra cosa que és molt interessant de la teva pregunta és que actualment, si parles en general amb gent de dintre dels partits, et diuen que troben a faltar aquell polític, aquella política de dintre del partit que feia d'intermediadora o de mediador amb altres partits polítics. És a dir, que era el nexe de contacte, que permetia, després de les eleccions, que la gent diu coses molt lletges i molt fortes i que, fins i tot, que van contra les altres formacions i deixant-les malament, quan això ja passa, aquestes figures el que fan és permeten que hi hagi la negociació més tranquil·la, més ossegada, més sobre el programa electoral, que al final el que els ciutadans votem és les solucions que ens proposen els polítics més enllà de l'espectacle.
Pot ser que aquesta figura, Xavier, de mediador entre partits, si em permets l'expressió, hagi passat de ser un mediador de partits a ser una figura... per posar un exemple, noms i cognoms, amb un taquígrafo aquí. Jo crec que fins fa ben poc ho era per Esquerra Republicana Sergi Sabrià. I, per tant, una figura potent, de caràcter fort, de caràcter de partit, i, per tant, negociador, sí, però molt ferm en les seves conviccions.
Sí, aquest podria ser un perfil. El que passa que, precisament, l'altre dia, davant de... Si no recordo, va fer unes manifestacions en relació a... No recordo exactament què, Segurament el tema de l'amnistia, el posicionament d'Esquerra, perquè, clar, durant molt de temps, en tot aquest procés, cap dels dos partits, davant de la situació, ha pogut passar per traïdor i s'han acusat mútuament d'això i s'han vist abocats. El mateix procés va ser una miqueta això, no? El referèndum de l'1 d'octubre, no? Una pilota cap endavant, ningú... Jo penso en una figura, diguéssim, més de reflexió, no tan comunicativa, més de reflexió. Fins i tot els mateixos partits et diuen que fa temps que... Allò que en diuen els think tanks, que per la gent que ens escolta és, diguéssim, els dos espais de reflexió on plantegen un seguit de propostes polítiques, s'han reduït i, en canvi, han crescut les estructures de comunicació, no? D'allò que en diuen doncs, els assessors de comunicació, dels presidents, dels candidats. Clar, la comunicació actualment va molt vehiculada a les xarxes i als mitjans de comunicació i té que ser molt ràpida i molt concreta i has d'aconseguir viralitzar-la i una frase i una paraula. El que estem parlant és més de contingut. Allà on la gent es pot trobar. És a dir, si, per exemple, fa un moment et deia el tripartit, no? Esquerra va voler generar una agenda social és perquè volia intentar trobar aquests espais de fregament, de solapament, de trobada amb socialistes i comuns. I quan parlem de la independència i dèiem Junts, Convergència abans no era independent i després ho és perquè això d'alguna manera és el que marca el punt de trobada o ha marcat el punt de trobada d'en dues formacions. Penso en aquest tipus de figures, no?
Jo crec que, com esteu dient, estan més enfocats a fora que a dins. És a dir, a l'estratègia de marcatge, de posicionament, de que l'altre no es posi en una situació de més fortalesa de cara a la ciutadania i tot això, que realment, com deia el Xavier, de reflexió i de realment plantejar-se què volen i com volen. No? La sensació que dona és que, i ho diré tal qual ho penso, que estan més preocupats per la cadira que realment per fer propostes, no? Perquè amb el Xavier dèiem, tu... amb un competidor no tens un conflicte, simplement és un competidor. Llavors, què s'ha de fer? Doncs tu pots conviure amb un competidor. És qüestió de dialogar, inclús veure quins espais pots sumar i pots col·laborar. I en quins no, doncs fer les teves propostes de valor. I en el cas dels partits polítics, doncs cada un farà la seva proposta de valor. No? Ara sembla que van acció-reacció. No? Un diu que en comptes d'això vol una amnistia plus, doncs no, jo amnistia plus plus, no? O sigui, aleshores sembla que vagin a cop de garrot, no? O sigui, no, i no de reflexió. I això del mediador, per mi seria important que cada un d'ells inclús tingués hi hagués una figura de conflictòleg dins del partit polític, tant com tu comentaves, Joan, tant per com em relaciono amb els altres partits, com gestionem el nostre partit, no? Perquè és molt important aquesta unitat, no només els partits, en qualsevol empresa, organització, és molt important, no? O sigui, que hi hagi un compromís de les persones cap a l'objectiu, no? que es persegueix, no? Si no, el que fas és bombardejar-te tu sol el teu camí. No?
Dèiem que volíem anar a l'arrel del problema. En tot aquest sentit que ara ens parlaves, Marta, d'aquesta comunicació entre partits, d'aquesta mediació entre partits, si hem de buscar un punt d'inflexió, el trobem, el trobem el 2003, on Convergència guanya en diputats però comença a perdre en vots?
Sí.
I per tant ja entra aquesta competició?
És el gran drama.
És el punt,
És el drama de Convergència, és la gran traïció d'Esquerra, és el moment que es fa gran Esquerra i li diu ja no seré la teva crossa, ja no faré el que tu diguis, és el gran. És a dir, és tan gran que jo crec que encara avui hi ha una cosa com a proposta que haurien de fer, que és que, i se m'ho he explicat, és tan gran que fins i tot quan fan la llista Junts pel Sí, a regañadientes, Junqueras no vol, els governs com han anat, sempre hi ha aquest run-run. Jo penso que, com a proposta, que haurien d'un dia seure's, els que hi eren, els que estan, fet a dir els que vindran, seria bo, per dir-se les coses. Per dir-s'ho bé, clar...
Tranquil. Estaria bé, jo ho vaig pensar el seu dia, eh?
Una reconciliació.
Estaria molt bé que no es diguessin les coses a través de llibres.
Per exemple, per exemple.
Estaria molt bé.
Sí.
Ni a cop de titular,
perquè
no?
Perquè déu-n'hi-do com se les tiren, eh?
Sí. La Marta Ferrusola, aleshores, el 2003, va dir, que ens ho hem anotat, ens han entrat a casa.
Sí. Uau! Sí. Uau!
Però la dona del president tenia aquestes coses.
Sí.
I també li fotia calbots al president durant les dies de Sant Jordi.
La presidenta.
Per tant, jo crec que és el gran què. Esquerra també va sortir escaldada, d'aquesta operació, diguéssim, anem a fer-nos grans, que està bé. Però sí que va ser un punt d'inflexió important que encara ens arrossega avui i que fa que quan han de col·laborar, no col·laborin bé, col·laboren malament. I quan competeixen de forma molt agressiva, ja ho dèiem amb la Marta, per destrucció, mort i destrucció. És a dir, volen aniquilar-se uns als altres. Això respon a l'objectiu que pretenen? No. Tampoc respon a l'objectiu de la política. Per tant, jo penso que fa falta aquest acte de reconciliació que no s'ha donat mai i que s'ha de donar. I s'han de donar les condicions. I d'entrada sembla que el fet de que hi hagi algú que estigui fora, alguns que estiguin a dins però que estiguin inhabilitats, fa que tampoc ajudi. I si es diuen pels llibres, encara menys. Vull dir que... Però sí, aquesta és una de les propostes evidents que s'ha de posar en marxa.
Sí, igual que utilitzant un relat, no?, de Junqueras ha estat a la presó, Puigdemont està a l'exili, no? Bueno, no oblidem que hi ha polítics d'exconvergents, bueno, que estaven a Junts,
CUP,
i que han estat a la presó, no dic lo de la presó, i a l'exili, hi han hagut de la CUP, no?, que ha tornat però estaven a l'exili, i que la Marta Rovira està a l'exili. Aleshores, que juguin a veure qui ha patit més o qui és més conseqüent, per mi és ja extrapolar personalismes, no? O sigui, són guerres personals, inclús.
Absolutament.
Portar-los a la política, no? Llavors, estan perdent el focus.
Anem a sortir d'aquestes guerres personals. Ho dic perquè fa unes setmanes, no gaires, estava assegut on estàs ara, Xavier, David Fernández, exlíder de la CUP. I li vaig recordar aquella famosa abraçada del 9-N amb Artur Mas, Tots hem de recordar que el procés comença amb una manifestació massiva per aquella retallada de l'Estatut, etc. Tot allò es tradueix en que el govern Mas vol provocar una consulta, així l'anomena ell, consulta, amb el famós 9-N, aquell 2014, i allà es produeix la foto d'aquella abraçada entre Artur Mas i David Fernández, i li vaig preguntar, et molesta que te la recordin? I em va dir, no, gens. Una via de solució, és a dir, vosaltres com a mediadors us imagineu, ara faig política ficció, que m'encanta fer-la i en polítics no es pot, però en mediadors suposo que sí.
Provem-ho.
Anem a veure.
Una via de solució o una imatge potentíssima com a via de solució, hagi passat el que hagi passat, que és molt, i jo crec que hi ha molt de personal, com dèieu, vosaltres us imagineu tornant de l'exili a Carles Puigdemont i el primer que fa en tornar a Catalunya és abraçar-se a Oriol Junqueras?
No, jo no ho visualitzo ara.
Deixa'm tirar enrere per poder-ne projectar el futur. En aquella foto d'Artur Mas amb David Fernández faltava Junqueras.
Esquerra no hi era.
No hi era. I jo penso que hi ha un concepte en política que s'ha perdut molts, però un és de generositat. Generositat, ser generós. Tots entenem, tots ens agrada, és a dir, aquí havia apuntat, més enllà de l'espectacle que ens atrapa de la política, al final el que volem veure són polítics d'alçada. Volem veure polítics que realment estan per el que han d'estar, més enllà del teu interès particular, que és el que et fa arribar al poder. Quan estàs en el poder has de governar per tothom. En aquella foto, perdona'm, jo més em posa la pell de gallina, perquè m'imagino aquella foto i és una foto espectacular. Perquè jo d'Esquerra sortia d'un 2010 molt cardats, i no estic dient que li donem a menjar a l'enemic. No, el que estem dient és canviem la mirada. No és el teu enemic, és el teu adversari polític, però anem a jugar net. Anem a jugar.
Doncs... I que perdona, que tenen interessos comuns. En aquests interessos comuns han de col·laborar, o haurien de col·laborar, perquè al final, si col·laboren, sumen.
Evident.
En aquests moments, la divisió aquesta que hi ha i aquesta guerra, per mi encarnissada, que hi ha entre els dos partits polítics, fa que estiguin perdent pistonada. Tots dos.
Això em fa plantejar, que em resulta sumament interessant, en digue-li Esquerra Junts, digue-li Comunitat de Veïns de Casa, com un projecte que havia, o semblava que havia de ser tan aglutinador, es trenca tant.
Es fragmenta. Tothom mira la foto des de la seva perspectiva, la seva percepció, i no veu tota la foto. I no es veu convidat a participar de la foto. Fins i tot quan ens anem a les famoses eleccions plebiscitàries del 2014, però de 2015, allí hi ha un petit engany que fa que després sigui molt difícil continuar amb el full de ruta, perquè es demana que voti el 51, es busca el 51% i no s'arriba. I, en canvi, es continua, es deixa enrere a una part de la població de Catalunya. Per tant, el fet de no ser generós fragmenta, el que deia la Marta, fa que només et sentis amb el teu interès particular i abandonis què és el que t'està movent, que és un objectiu comú. Per tant, anem al que em deies. Tu t'imagines la foto de Puigdemont amb Pere Aragonès? Sí? És aquesta la foto? Jo deia fa un temps...
La veig més fàcil, amb Pere Aragonès que amb Oriol Junqueras.
Clar, ara sí. Fins i tot, quan va haver-hi... Ja hi ha hagut tensions a dintre del govern, jo m'imaginava més Pere Aragonès fent de polític d'alçada, que no vull dir que no ho sigui, però més encara, i anant a veure Puigdemont i parlar amb ell.
Deia que la veig més fàcil per la institucionalitat que representa Pere Aragonès i que no representa Oriol Junqueras, que és líder de partit.
No dic la de Junqueras perquè jo sé, pels llibres i pel que explica la gent, que Puigdemont i Junqueras no han congeniat mai. Això ho sabem. Aleshores, és molt difícil, nosaltres que ens dediquem a això, de la noche a la mañana...
Molt grans a través dels llibres,
Clar, de la noche a la mañana, sentar dues persones que no es poden ni veure. Això ho sabem. Cal un treball previ.
Jo el que demanaria, i perdoneu que aterri, a la realitat, sí, una abraçada estaria bé, però jo necessito que, prèvia a l'abraçada, seguin, i no fa falta que ho facin públic. Perquè si ho fan públic, aleshores ja començaran a filtrar i tothom opinarà. I això és un mal conseller. Que seguessin realment i, com deia el Xavier abans, es diguin les coses, arreglin, que cada un segueix el seu camí com a partit polític, que són dos partits polítics diferents, però que realment, si volen el que diuen que volen, que és comú, que jo ja no sé fins a quin punt pot ser, que col·laborin. Igual que ho poden fer altres partits polítics, que vagin també amb sintonia amb altres objectius, no? O sigui, jo és el que els hi demanaria. I un cop hagin fet aquest procés, aleshores que s'abracin. Però a mi si s'abracen sense fer el procés... Jo almenys personalment, i ara parlo personalment, estic cansada de grans gestos
sense feina prèvia,
que no tenen una solidesa i que, veritat, simplement són marcatges, no són res més.
I hi ha una cosa, com a comunicador, evidentment, no com a mediador, que no en tinc ni punyetera idea, però com a comunicador, l'altre dia li vaig preguntar a Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya, sobre la seva relació amb Feijó. I m'encantaria poder preguntar-li o a Oriol Junqueras o a Carles Puigdemont si algun dia tenen a bé venir als estudis de Radio Estel. Però jo matiso la pregunta, que és no com porta la relació, sinó quina és la darrera vegada que han parlat. M'agrada molt preguntar això.
Mira, em va molt bé això que dius, perquè jo crec que en el fons aquí hi ha un problema general, un problema de, diguéssim, sistèmic de la política, que els mateixos polítics s'hi han posat de quatre potes, que és que la política necessita temps. Va molt ràpida, va accelerada. Els polítics acceleren la política. La comunicació política exigeix que tothom acceleri. Escolta, la política necessita temps. Les decisions, com ara portem a nivell de qualsevol dia a dia de l'activitat diària, qualsevol conflicte de les nostres vides requereix temps, perquè el conflicte no s'ha creat de nit al dia i, per tant, requereix que per poder-lo solucionar hi dediquéssim hores i temps i treball. I fixa't, tu em dius, home, m'agradaria preguntar-li quina última vegada n'han parlat. Bueno, segurament la seva activitat política, tal com l'han concepcionat, fa que potser fa molt de temps que no hagin parlat, perquè no han tingut temps, no s'han donat temps. I en un procés de gestió de conflicte el temps és fonamental.
Sí, i més quan hi ha la desconfiança. Evidentment, quan es crea un conflicte o es crea una situació problemàtica entre persones, si allò no es parla i no es soluciona, crea un forat, un gap entre aquelles dues persones que el que fa és trencar la confiança. I quan es trenca la confiança és molt difícil recuperar-la. Excepte que te'n vagis a un tercer imparcial que t'ajudi, no?, a treballar tot això, no? I a poder veure les coses des de perspectives diferents, no? Lo que em diuen des de l'Escola de Negociació de Harvard, de pujar al balcó, no? Anem a agafar perspectiva, no? Deixem-nos de veure només per les nostres ulleres, no? O sigui, anem a agafar altres ulleres i anem a veure lo mateix des d'altres perspectives, no?
T'agafo el fil d'agafar perspectiva o de posar en comú diferents perspectives. Ho dic perquè, ja us ho dic ara, en aquesta secció tindré per costum no esmenar-vos mai. Déu me'n guardi. Però és veritat que heu marcat amb un guió, amb els esquemes que em porteu, etcètera, etcètera. Ara em fotré el rotllo jo aquí, eh? El 2017 com a data clau, evidentment, el referèndum de l'1 d'octubre.
Correcte.
La no declaració d'independència, ni tampoc eleccions, exili, presó, crisi.
Sí.
Jo crec que falta una data importantíssima.
Pica.
Que és el 27 d'octubre.
Sí.
I no el 27 d'octubre, sinó la nit del 26 d'octubre. Per la gent que no ho recordi. A Palau de la Generalitat es reuneixen els càrrecs, altíssims càrrecs, de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana i del Govern de la Generalitat, entre d'altres.
I l'Estat Major.
I l'Estat Major.
Procés.
I allà dins hi ha una batussa importantíssima que, en conseqüència, passa el que acaba passant el dia 27.
Sí, senyor.
Sí.
Jo crec que allò és el trencament definitiu. Sense saber-ne, de conflictologia, però jo crec que allò és el trencament definitiu entre el que serà Junts i Esquerra Republicana.
Bueno, és que hi ha dos punts àlgids, no, d'aquest conflicte. O sigui, que arriba a la seva màxima expressió, que és 2003, i, com dius tu, el 2017, no? Perquè allà, perquè expliquen també la premsa, els llibres, no? Allà era a veure qui quedava de traïdor.
Correcte.
Una altra vegada.
És una paraula molt grossa.
Evitar-ho.
Per això, o sigui,
estem parlant de traïdor. O sigui, el discurs és... Ja, que vosaltres ho analitzeu des del punt de vista de conflictologia, i ho dic perquè sóc un abraonat de la política, però estem jugant amb una cosa molt perillosa, que el discurs és, aleshores, qui és el... I jo crec que no s'ha superat aquest discurs.
No.
Qui és el traïdor? I, per tant, no qui és el traïdor entre nosaltres, qui traeix a la pàtria, i, per tant, qui traeix a la gent.
Exacte.
Correcte.
I aquí hi ha un discurs perillós.
Totalment. En comptes de...
Poc reflexiu.
Exacte. En comptes de centrar-se en què fem. Que sigui el millor per a la ciutadania.
Que és el que deia... Ah,
exacte, que és el que deia jo abans. O sigui, vaig a salvar més la meva cadira de... A veure qui queda traïdor amb la ciutadania. Més de... Escolta, tenim aquesta situació que és molt complexa. Mai ens havíem trobat en una situació així. Anem a treballar. Anem a reflexionar. Anem a analitzar... I anem a decidir. I anem a decidir conjuntament, amb una unitat, no?
Jo aquí hi ha un element interessantíssim amb aquest tema, que evidentment estic d'acord amb tu, Joan, que és que hi ha un psicòleg, que és el Daniel Kahneman, que diu que per regla general els humans no ens imaginem mai el pitjor escenari davant de qualsevol situació. Som tan optimistes, encara que la gent pensi que no, la gent és molt optimista i mai volem arribar a pensar, reflexionar, planificar el pitjor dels pitjors escenaris. I resulta que en el procés va arribar el pitjor, que és que ens pensàvem o es pensava que estàvem davant d'un procés planificat i marcat que teníem molt clar què fer en cada situació i no era així. No. I no era així, perquè, segons tenim entès, no es anava de debò. No és nevada de bo, que això ja és preocupant, no nevada de bo. Però el fet de no nevada de bo implica que tu has de plantejar quin serà l'escenari. I l'altre element que m'ho porto cap a casa és... A veure, entenc perfectament que tu plantegis un full de ruta, un adull, però tu has de poder mantenir la comunicació amb l'altra part i poder-li preguntar, escolta, ja sé que no ho vaig bé o no t'agrada el que faig, però la cosa com anirà? No, 155. tu directament, no cal que ningú per tu parli. I aquí hi ha un element disfuncional, que és que algú parla, és a dir, aquí en concret es diu que hi ha una persona que parla per Puigdemont, que truca, quan ho has de fer tu. I si saps perfectament el que passarà, doncs has de poder imaginar-te l'escenari pitjor. I aquí hi ha molts elements que s'escapen, que tenen a veure amb la gestió d'un conflicte, eh? Tenen a veure amb la gestió d'un conflicte pur i dur.
És que jo volia apuntar, perquè qui ens estiguin escoltant diran, és molt fàcil parlar quan ja ha passat tot això en perspectiva. Sí. I els hi diré, sí, és molt més fàcil, evidentment, que estar dins del problema. Però precisament per això, quan nosaltres tenim un problema que ens supera, que és en alguna ocasió almenys, durant la nostra vida, el que hem de fer és tenir un feedback de persones que ens puguin ajudar a fer-nos veure més enllà de la posició en la que estem nosaltres, perquè aleshores també es barregen moltes emocions, no?
Correcte.
Per tant, és molt fàcil des de la nostra postura ara parlar-hi, sí, que quan estàs dins és molt difícil, totalment. Però per això s'ha de recórrer a professionals que t'ajudin a fer un bon anàlisi en aquell moment per poder prendre bones decisions. Ser conscient que tu en aquell moment no pots prendre la decisió des de l'estómac.
Per tant, m'has deixat la pilota al peu, eh? Sembla que has fet ràdio tota la vida. I perquè anava a dir, va, resumir-ho tot una mica i acabem amb una conclusió. Patapam. Marta Méndez, Xavier Pastor, un plaer, de veritat. Fins la propera setmana.
Vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. El dissabte 17 de febrer a les 6 de la tarda, concert del Cor de l'Empordà amb l'Stabat Mater de Dvorak i el projecte Passió versus Passió. Serà el dissabte 17 a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. Festival de Música Sacra Stabat Mater. Informació i entrades a manallesdesantdaniel.cat, al quiosc Marull de la Rambla de la Llibertat, llibreria Empúries i mitja hora abans del concert a la Catedral de Girona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, doncs és moment d'obrir les portes del Viure en Salut. És que ha costat una mica que marxessin els conflictòlegs. Són persones que tenen una eloqüència gran, com heu pogut escoltar si heu escoltat la part anterior del programa. I aquí estaven encara debatint que si sí, que si no, que si no, que si sí. Pura passió, aquesta secció que hem estrenat en aquest moment de la temporada. Doncs ara mateix obrim, com us deia, les portes del Viure en Salut, un altre tema, conflicte, però amb la nostra salut, per poder solucionar els conflictes amb nosaltres mateixos i amb la nostra biologia. Espai que tenim als matins, moment en què Joan Trias s'agafa aquests minuts, ja ho sabeu, per respirar. Per tant, cada dia de dilluns a dijous, aquí em teniu portant endavant aquest espai, ai, ara, i acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, com no, de la mà dels amics de Marnis. Per tant, ara de seguida saludarem el doctor Jacinto Valverde, en directe des de Madrid, I ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic, un espai que durarà fins a la una del migdia, però estem oberts 24 hores. Per tant, qualsevol pregunta de salut i benestar ens la podeu fer arribar. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
El número que és la clau, no és un número. Sembla un número, però és una clau. La clau que obre les portes del viure en salut. Aquest espai que està al vostre servei. Us recordo el número 663-99-30-62. 663-99-30-62. Aquí podeu enviar missatges de veu, missatges per escrit, per explicar-nos el vostre cas, i si no, un correu electrònic directe cap a la nostra adreça, que és la següent, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta, i nosaltres, encantats, serà un plaer comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Vinga, doncs, sense més dilació, i com deia el mític Eugenio, que està molt de moda, aprovechando y que estoy muy contento. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, don Rafael. Contentísimo que te veo, ¿no?
Contentísimo. Es un lunes, esto es una fiesta constante aquí en la radio. ¿Sabes qué pasa, Jacinto? Yo te explico. He tenido un fin de semana de compromisos sociales, vaya por Dios.
Bueno.
Y no he podido, digamos, he roto mi rutina. Y esto, en lugar de espabilarme, me ha atontado. Y he venido, es un lunes, para mí está siendo un lunes bastante cuesta arriba. Pero no pasa absolutamente nada, trataremos que no se note en antena, intentaremos ponerle toda la profesionalidad del mundo y nada, con alegría. En este momento sí que tengo este chute de energía de escucharte, que siempre me va muy bien. A ti es que ya no sé ni preguntarte, porque siempre me contestas que todo es estupendo el fin de semana, pues no sé.
Sí, la verdad que el fin de semana, aunque tengas compromisos sociales, que siempre se tienen, pero bueno, al principio quizás te puedan dar un poco de pereza, pero luego ya resultan agradables, resultan te desconectan, te entretienen. A mí me gustan los compromisos sociales, depende de qué tipo de compromiso social
claro,
sea.
Claro.
Si es con amigos y familia, perfecto, si ya es otro tipo de cosa, pues a lo mejor me hubieran aburrido un poco, pero los míos este fin de semana han sido súper agradables.
Los míos han sido intensos, vamos a dejarlo así, porque si no, es que si me pongo a hablar de
es que no se puede ser tan importante, entonces las personas es lo malo que tenéis,
si te explicara,
que os quieren llevar a todos sitios.
Si te explicara, Jacinto, verías que no, vas muy mal encaminado en este caso. No pasa nada, dejaremos las batallitas personales para otro momento y nos centraremos en el tema. Venga, yo hoy necesito, si hay más personas que me están escuchando y también viven en este puntito de agotamiento del lunes, que ya sabemos que has roto la rutina, que has cambiado un poco la pauta del sueño, que a lo mejor has tenido un exceso de actividad y dices, madre mía, ahora cómo tengo que afrontar yo el lunes. Venga, pues como tema general vamos a darles algún consejo que me aplicaré yo también a mí mismo y así nos animamos para empezar la semana con cierta energía extra.
Bueno, venga, vamos a ayudarte a ti y a todos los que estén en la misma circunstancia que tú, recordándose ese complemento que incorpora una elevada concentración de jalea real, que incorpora polen abierto y propóleo purificado, y que es como que le podemos poner la sintonía de God Save the King ahora mismo, que es el Royal Provite 5000.
Royal Provite 5000, Esta mezcla de elementos naturales que viene en ayuda de nuestra energía, de nuestro bienestar, para darnos ese puntito más de reprise, evidentemente, un producto que encontraréis en farmacias para farmacias y herbolarios, farmacias para farmacias y herbolaris. També trobareu a la pàgina web de Marlins, però jo us suggereixo que feu aquest comerç de proximitat i a la vostra parafarmàcia, farmàcia de confiança, també herbolaris, us apropeu, demaneu el producte i podeu demanar no només aquest, sinó altre qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Nos llegó Jacinto, te cuento, al final de la última sección el jueves pasado, por eso no nos dio tiempo a ponerlo, ya estábamos fuera de antena, una consulta de una oyente que ya participa y es, digamos que se beneficia de los beneficios, valga la redundancia, de Marnis, y tiene alguna duda. La podemos escuchar y a ver qué le podemos decir. Esta es la oyente que se ha puesto en contacto con nosotros.
Buenos días, doctor Valverde. Estoy tomando, siguiendo sus consejos, el Artrogel Forte y el Mialtrim. Sí, para la artrosis. Yo he llamado alguna otra vez. Soy Ana, de 80 años. Entonces, tengo un dolor muscular en la parte derecha lumbar, en la parte lumbar, y más bien es el músculo. Y era, pues, bueno, si con este tratamiento que estoy tomando, pues, es correcto, o tengo que cambiar alguna cosa. Bueno, pues, espero su consulta y muchas gracias por su amabilidad. Gracias.
Esta era Ana, que nos ha enviado esta consulta. Como has podido escuchar, Jacinto tiene estos problemas de artrosis, tiene estos productos que ya los tiene en marcha, que seguro que vienen en su ayuda, pero como tiene esta otra molestia nueva que ha comentado, pues se interesa por si tiene que seguir así o a lo mejor incorporar o cambiar alguno de los tratamientos. ¿Qué le podemos contestar?
No, que siga con el Artrogel Forte como tratamiento de fondo,
¿sí?
Que se siga apoyando del Mialtrim como analgésico antiinflamatorio de 1 a 3 cápsulas al día, y que en esa zona lumbar utilice el efecto calmante que tiene también el que incorpora el aceite calmante de caléndula.
Vale.
¿Vale? Que se lo aplique dando un pequeño masajito 2 o 3 veces al día en esa zona lumbar que le duele. Aceite calmante de caléndula.
Fantástico, pues podemos incorporar para esta nueva molestia que parece que le ha aparecido el aceite calmante de caléndula, estas aplicaciones que se pueden hacer directamente sobre la zona afectada y que van a ayudar a calmar este dolor. Fantástico, pues ya tenemos una consulta solventada. En este caso hemos escuchado a Ana, que se ha puesto en contacto con nosotros, y nosotros que la hemos escuchado y la hemos dado esta respuesta súper acotada. Va bien con el tratamiento, pero puede incorporar este aceite calmante de caléndula. Perfecto. Pues tenemos otra consulta, por ejemplo. Vamos a ver, que tengo aquí los correos. Tenemos a Julio, que nos escribe desde Barcelona. Dice que está tomando omeprazol como antiácido. Omeprazol, estamos hablando del producto de farmacia, que es un poco protector de estómago, lo digo porque tengo experiencias con el omeprazol, como antiácido, dice, y quiere saber si hay algún producto natural que pueda sustituir este punto de protección antiácido y que actúe también, dice él, como inhibidor de la bomba de protones, dice. No sé si, yo como no sé, yo te lo traslado tal cual lo ha escrito. Lo tomo por un reflujo, dice. No siento ardor,
sí.
Pero sí irritación de garganta. A ver qué me puede contestar el doctor Valverde, dice Julio de Barcelona.
Bueno, vamos a ver. No hay ningún complemento alimenticio ni producto natural en que tenga el efecto tan poderoso para inhibir esa bomba de protones, que es la que se encarga de fabricar los jugos gástricos,
vale,
como el omeprazol o sus hermanos, ¿vale?
Vale, vale.
Entonces, este señor, por las circunstancias que sea, tiene un gran reflujo gastroesofágico y no le queda más remedio que utilizar para mejorar ese reflujo o controlar el reflujo el omeprazol. Nosotros podemos ayudarle, además de con complementos alimenticios para mejorar la inflamación y el edema de las paredes de la mucosa gástrica o esofágica debido a ese reflujo.
Vale, vale.
Pero tiene que seguir tomando el omeprazol.
El omeprazol.
¿Por qué? Porque si lo suspendiera por su cuenta y de golpe y porrazo, tendría un efecto de rebote brutal. Si tú tienes una cosa que la tienes completamente subyugada,
sí,
en cuanto dejas de tener ese problema que la tiene ahí sufriendo y sin poder actuar a tope,
claro,
va a tener un efecto brutal, ¿vale? Entonces, no puedes suspender el omeprazol de forma brusca,
sí,
porque si no tendría un reflujo impresionante, y en él lo importante es controlar el reflujo. Para eso nada mejor que el omeprazol o sus hermanos o primos hermanos, ¿vale?
Vale.
Pero sí que utilice el efecto conjunto con el jugo de aloe vera. Jugo de aloe vera.
Perfecto.
Yo en su caso le diría que tomara 15 mililitros, porque tiene un taponcito, que tome 15 mililitros por la mañana antes del desayuno y 15 mililitros antes de irse a la cama a dormir.
Pues tenemos a Julio de Barcelona también con la respuesta correspondiente a esta consulta que hacía sobre el omeprazol como antiácido con este reflujo que tiene, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Julio, si nos escuchas, esta es la respuesta del doctor. Continuar con el tratamiento, porque sería producir un efecto rebote, dejar de tratarlo de esta manera, pero puedes incorporar de los laboratorios Marnis el jugo de aloe vera, que va a ayudar a reforzar pues este problema gástrico. Perfecto. Venga, pues aprovechamos rápidamente. Es que tengo una consulta que me ha llamado la atención, Jacinto, porque es Silvia de Sabadell, que simplemente hace esta pregunta. ¿Qué cantidad de ejercicio es necesario para compensar todo un día sentado? Y claro, he pensado, a mí esto me interesa saberlo, porque yo me paso sentado y tumbado en algunos momentos gran parte del día. ¿Este concepto es correcto? ¿Compensar la inactividad, digámoslo así?
Bueno, es que ahí hay muchas variables, porque claro, depende de tu estado físico, depende del peso que tengas, depende de tu genética, depende de muchos factores. Pero bueno, en líneas generales, los sabios que investigan estas cosas y que tienen tiempo para investigar esto, bueno, dice que si tú haces entre 30 y 40 minutos de ejercicio de moderado a intenso, claro, hay que saber que para qué es lo que, para esta gente que es moderado a intenso, ¿vale?
Vale.
De forma diaria,
sí.
Eso sería suficiente para compensar hasta 10 horas de sedentarismo.
Ajá.
Bueno, pues traspólalo un poco a la jornada que tú tienes de 6-7 horas sentado,
sí.
Pues hombre, convendría que pues 15-20 minutos de ejercicio
quieras
para compensar un poquito ese tipo de sedentarismo,
vale.
Más o menos. Tampoco tienes que ponerte ahora a correr una maratón. Pero yo siempre digo, vamos a ver, todo hecho con moderación, luego no tienes que pegarte el atracón, ¿vale?
Vale.
Entonces, si tú cada día, después de tu jornada laboral, le dedicas un rato a caminar, simplemente más o menos al paso que tú te marques, para ir pudiendo charlar perfectamente con alguien sin quejadez.
Muy bueno.
Entonces eso lo haces todos los días, media hora, 35 minutos, compensa perfectamente el tiempo que has estado sentado en tu trabajo, eso es seguro.
Pues mira, yo creo que en este sentido lo llevo bastante bien y además creo que en mi organismo yo lo noto, porque sí que es cierto que yo mínimo 30, 40 minutos, 45, a veces incluso más, a veces un poquito menos, me dedico a caminar. No, yo no voy acompañado, no me gusta, me gusta ir acompañado de la magia de la radio, porque es un momento en que dedico a escuchar programas que me gustan, etcétera, etcétera, coger ideas de aquí y de allá. Por lo tanto, a mí me va súper bien este ejercicio y yo creo que sí que compensa un poco porque yo lo noto. Por lo tanto, gran respuesta de Jacinto, como siempre, para, en este caso, para Silvia de Sabadell, que se interesaba por esta compensación entre ejercicio y sedentarismo. Bueno, pues yo os recuerdo que los productos que ens ha recomanat avui el doctor els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, també a la seva pàgina web, però sobretot producte de proximitat, farmàcies para farmàcies Herbolaris, allà podeu demanar o trobar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, agradecidísimo. Como siempre, a terminar bien el lunes con la energía por todo lo alto.
Eso lo tenemos ya chupado.
Eso lo tenemos ya chupado. Si esto ya hace bajada, esto hace bajada ya, Jacinto.
Ya estamos de bajada ya, vamos ya. Ya estamos pensando en el camino a casa con tus cascos puestos oyendo la radio.
Ay, sí, 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 qué bien. Ya estoy pensando en esto.
Ya te ha dado otro chute.
Estoy ilusionando. Tal como estoy hoy, me puedo dejar arrastrar hasta casi una cosa así. Jacinto, mañana más. Muchas gracias.
Ya, buen día, un abrazo.
Minut i mig, arribarem a la una del migdia, moment en què us actualitzarem tot el que està passant a Catalunya, Espanya i al món en el nostre butlletí horari. I després torna el Trias a seure aquí a la cadira del conductor de la caravana per parlar de videojocs, de cinema i de videojocs. Jo crec que és una barreja que dona, doncs, molt fruits. A veure què ens explica el Joan Cebrián. I després, la Girocleta, amb aquesta pel·lícula sobre la història del grup Sau, ens parlarà amb la seva directora, Elisabet Terry. I terminarem, si tot va bé, amb una miqueta d'allò que ens donen els forocotxeros. Això és la caravana. Fins ara.